bona tarda. És dimarts 15 de novembre, dia entre setmana, són les 3 i arrenca un programa de la ràdio en català que també felicita en Damián, la personeta número 8.000 milions del nostre planeta, però sobretot felicita els seus pares, que són els fabricadors de la cosa, diguem-ne. I ho fem, com sempre, amb Núria Rosa, la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí, al guió i a la producció, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza, a les xarxes socials, i ells, qui cada dia ens posen la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, Manel López i el seu becari, José Matosas.
La caravana, amb Joan Trias.
I ara, si un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la caravana?
Doncs avui us parlaré de simpes, aquestes pràctiques cada dia més habituals que consisteixen en marxar d'un lloc sense pagar. N'heu fet mai un? Doncs en uns minuts parlem d'això i altres coses a la caravana de l'actualitat.
I quina serà avui la pregunta del dia? Nina Agustí, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Avui a la pregunta del dia parlarem sobre racisme. Som una societat racista? S'incrementa el racisme en les edats més joves? Escoltarem la veu del poble i en parlarem amb el nostre expert del dia, Stribor Kuric, doctor en Sociologia i investigador del Centro Reina Sofía sobre Adolescència i Joventut de la Fundació FAT Joventut.
És dimarts i, per tant, toca Crònica Negra dels nostres crims, o gairebé. Andreu González, bona tarda.
Bona tarda. Un dimarts més tornarem a obrir la Crònica Negra de la nostra caravana per conèixer la radicalització social i la política que es viu als Estats Units els darrers anys a través de l'atac que va patir en Paul Pelosi el passat 28 d'octubre. En parlarem, com sempre, amb la doctora en Criminologia i Psicologia, Rosa Vinyes.
Hora de preguntar-nos també qui pujarà avui a la caravana i seurà el nostre sofà llit per una agradable conversa, Núria.
Ens visitaran Eduard Balaguer i Letícia Martín, membres del grup Llars, que ens presentaran el seu segon disc d'estudi, Allò que es queda, en el que han volgut mantenir la seva naturalesa càlida i acollidora per parlar d'allò que estimem, de l'experiència del dol i de com allò que deixem es relaciona amb el nostre dia a dia.
I a partir de 4:45 de la tarda, Nina, els caravaneros parem per ser solidaris.
Aquest dimarts volem saber quina és la realitat de la nostra gent gran i què significa la soledat no desitjada. És per això que hem convidat a pujar a la caravana als amics de la gent gran, per saber tota la tasca que fan en aquest sentit.
I a la darrera hora de programa arriba la caravana al bo i millor del tiatisme de la ràdio catalana.
Laura Rabanal, Consol Rovira i Carme Pasqual seran, com sempre, a la nostra caravana, amb convidats de luxe per riure i passar una bona estona.
Tot això i més a la caravana, un programa sobre rodes. Gairebé 3 minuts que passen de les 3 de la tarda i nosaltres comencem, com sempre, aquest programa sabent a qui està alquejat avui, Andreu González.
Doncs avui és alquejat Ferran Cases, que diguéssim al seu Instagram té Anxiety Trainer. Està ben dit en anglès, Núria?
Yes, of course.
Anxiety Trainer.
Sí, i us explico una miqueta. Sisplau. 514 publicacions, no està malament. 26.900 seguidors, gens malament. Només segueix a 362 persones. Ja ho sabeu, que si us segueix Francesc Torralba i Ferran Cases, sou uns grans privilegiats. Jo, de moment, no tinc el plaer. Però anem al que ens interessa, el bigoti. Mireu, jo tinc una mica d'afició a les barbes i també als bigotis, i és que és una cosa que pot quedar molt bé o et pot esgarrar la cara sencera.
Fatal.
Sí, sí, fatalíssim.
Fatal, fatal.
Ara bé, he de dir que li queda d'allò més bé al nostre convidat d'avui.
Sí, eh?
Sí. Altres coses també a inspeccionar. No pare de vestir polos negres i americanes.
A mi m'agrada això.
Aquí discrepem. He de dir que...
És molt de mac, això.
Sí.
Polo negre i americana.
Sí, l'únic que no és un mac. Llavors...
És el mac de la felicitat.
No quadre. Bé, Joan, si vols dir-li així, d'acord, t'ho acceptaré.
Sí.
Però el que està dient, he de dir que, com jo, té afició de vestir de negre i no li queda gens malament vestir de negre. Però el polo, i aquí és on anava a discrepar, m'apure una miqueta perquè els associo als Cayetanitos.
Home,
així que,
hi ha una cosa.
Així que aquí fluixeja una mica.
Jo sóc molt de polo, eh?
Joan, doncs ja saps que a mi no m'agrada. No em vinguis amb polo al programa, que em posaràs ben nerviós.
I de camisa quadres, també.
Les estovalles a casa.
Però què m'ha dit?
He de dir al seu favor que sap com vendre i com agradar a les xarxes. És d'aquelles persones intel·ligents que sap com jugar i que de vegades es passa el joc, diguéssim. Per exemple, publicacions del setembre del 2020. Ens explica les reaccions a l'ansietat, diguéssim, a través de memes de famosos com Demi Lovato o, per exemple, el Bob Esponja i el Patricio. Així que, com que és tot un mer marketer de les xarxes...
Marketer, eh?
Marketer, sí, de marketing. Li compro el seu perfil.
Ferran Casas, per cert, autor de El cerebro de la gente feliz, en la cumbre de la felicidad, editat per Grijalbo, que serà amb nosaltres a partir de les 5 de la tarda amb les tietes per parlar precisament d'això, de felicitat. Quin toc ens expliques avui, Andreu?
Doncs avui us parlo d'un toc que tinc jo en estendre la roba.
Ai, veuràs.
El que em passa a mi, bàsicament, és que no puc posar només dos pinces, n'he de posar dos als extrems i tres al mig perquè sigui simètric, i com més n'hi hagi, molt millor. Bàsicament, perquè em fa por que em caiguin les coses d'altres pisos. Això és una de les grans pors que tinc jo en estendre la roba. Vic en un tercer, i si em cau alguna cosa, doncs, després em fa una mica de vergonya, diguéssim, anar a trucar a la porta del pis de sota i dir «Ei, perdona, que m'han caigut els calçotets».
Jo sé de veïns de la meva finca que no tornen la roba.
O sigui,
meva veïna, no. T'ho juro, compte. La meva veïna de dalt em va dir «Sort que t'ha caigut a tu, perquè sé que no me l'han tornat a vegades la roba».
Mare de Déu.
I jo, uau.
Jo saps, Andreu, que comparteixo molts dels teus tocs. Aquest també.
Jo també.
Aquest també.
Sí, aprovat.
Més que res, em poso tres jo d'agulles, perquè un dia en parlarem si són pinces o agulles, eh? Perquè a vegades, quan poses les camises, si no sí. En poses tres, et fa com... Et queda amb un batxo, diguem. Va cap avall.
Sí,
sí, però
també,
Joan, per què no el penges
marca,
al revés?
Pel coll.
Com ho penges, tu? No.
Clar, una camisa...
Cap per avall.
No, ha de ser pel coll.
No, pel coll no, que queda marca.
No, queda pel marca. Coll tampoc. No. Ah. Però a veure, com les... A mi no em queda mai la forma aquesta de mitja lluna.
Perquè tu les estens tancades.
Com tancades?
Tancades.
Cordades.
Amb els botons cordats.
Ah. Bueno, ens estem aquí enrotllant amb un tema que em sembla
saps
genial,
qui,
eh?
Saps qui en sabrà d'això?
Qui?
Les tietes.
Ah, doncs mira.
Va, odies la gent que...
Doncs mireu, ho diu la gent que posi la rentadora un dissabte o un diumenge a les 8 del matí. I no perquè em posin només un, em queixo, sinó perquè es passen gairebé tot el matí posant rentadores. Home, ja n'hi ha, prou, eh?
Igual no. Vull dir,
no, si volen, ja els hi posaré jo la rentadora a les 12 de la nit perquè em surti més barat, a veure si qui es queixa després sóc jo. És que no, estic molt indignat amb aquest tema. No em deixen dormir les meves 8 hores.
És que és més car, Andreu.
No, una persona indignada...
Ho sé, ha d'acabar Esther també ho diu, eh? Des de recepció.
Exacte, una persona indignada ha d'acabar les seves frases amb... Si no, no és indignat. Què et fa feliç, Andreu?
Doncs a veure, avui us he de dir que m'ha costat trobar una cosa que em fes feliç. Tant parlar de felicitat, m'esgote. Però donant-hi moltes voltes, crec que em fa molt feliç deixar les coses tancades, de bona manera, i amb alguna persona que hi he mantingut un vincle. Crec que és molt important deixar coses tancades amb una persona que ja has tingut una relació.
Encantadíssimo.
Et va bé que, o sigui...
No, no em mireu així.
No,
és que m'hagi passat ara, saps?
Estava pensant, sí, està molt bé que expliquis les teves felicitats en aquest programa, no. Però, Andreu, que si necessites un psicòleg, saps el que et vull dir? Propòsit d'ahir, què?
A veure, tot i que sigui poc creïble, ho he aconseguit. És a dir, m'he aixecat avui a 10 minuts que faltaven de les 8 del matí i m'he posat a fer esport a la meva habitació.
Bravo!
Ara.
Ara bé, us he de dir una cosa.
Què has fet d'esport?
Doncs he fet un HIIT, que es diu.
Són exercicis.
Exacte, que poses el 90% d'intensitat al teu cos.
També et dic això al matí.
Això al matí és horrible, sí.
El 90, has dit, per cent?
Sí. És bastant horrible. Ho he pensat després, quan ho he acabat de fer, perquè just estava venint cap aquí a la ràdio, que l'ascensor no va del meu edifici. He hagut de baixar per les escales i semblava un pato baixant-les.
Veus? Propòsit d'avui, va, senyor Ànec.
Doncs, mira, el propòsit d'avui és no donar plantón a la gent. Últimament...
Andreu, ets d'aquests?
Sí, últimament em passé bastant, però és perquè al principi doncs tinc moltes ganes de veure a tal persona, de fer un pla, però després me'n penedeixo.
Veus?
Però és lícit, no? És a dir, si...
No.
No, si te'n penedeixes...
No. Fatal.
Avisa abans a la gent, Andreu, home.
Bueno, però el que faig jo és avisar mitja hora abans.
No, mitja hora fatal, no. Això fatal. Està molt lleig. Has d'avisar pues, unes hores abans.
És que saps què passa? Em passa això quan estic a punt de sortir de casa i dic, ui, ara...
Clar, doncs no. Bé. Andreu, està bé comunicar el que et passa.
Intentaré fer-ho millor.
Una mica de responsabilitat emocional per la resta.
Mira, Agustí va parlant tota l'estona.
Sí.
La seva molt bé.
No, és veritat, home.
Escolta, ja ens ho diràs, què tal aquest propòsit i què tal la primera sessió del psicòleg. Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B. A la caravana de Ràdio Estel.
Vinga, va, i a aquesta hora també saludem a Núria Ros perquè ens porta tota la cara B, tota aquella informació que no hi entra en un informatiu normal. Què ens expliques avui, Núria?
A veure, doncs avui us començo parlant de Luis Enrique perquè molta atenció, el seleccionador de l'equip de futbol masculí d'Espanya va anunciar ahir la nit que es torna streamer.
Perdona? Ui.
Sí, ara tothom s'entorna. Està avorrient, m'he desconcentrat una miqueta. Streamer.
S'ha enfadat.
Streamer. Sabeu el que és, no?
Sí. Sí, no? Els de youtuber.
Exacte. Sí, doncs Luis Enrique ha anunciat que es torna streamer.
Però llavors, de quina plataforma? Ho saps, això?
Moment.
Ah, perdó.
Nina. Si voleu... Ara ho explica. Nina, vas avui accelerada.
No, és que ara es queixa, saps? Va, tira. No.
I de fet ho va anunciar així, va.
Hola a todos. Streamers del mundo, apartaros que voy cuesta abajo y sin frenos. Grabo este vídeo para anunciaros que me he hecho streamer. Bueno, no me he hecho streamer porque esto es un vídeo. Todavía no he debutado. Pero mi intención es streamer a lo largo del tiempo que estemos en Qatar, en Doha.
Ho heu sentit, eh?
Sí.
Sí.
Fa streamer, oficial. I res, amb la personalitat característica que el fa destacar sempre, el seleccionador, a banda d'anunciar que es torna streamer, també ha assegurat que relatarà a través dels seus directes tota l'actualitat de la selecció espanyola des del Mundial de Qatar per aconseguir crear un pont directe amb els aficionats. Com us quedeu? Bé, no?
Bé. Sí, em sembla molt bé, perquè així poden comentar coses també.
Però no hi ha la tele per això, ja.
No, però hi ha un xat directe, saps?
Però clar, estem parlant del seleccionador. Que potser et pot oferir més contingut que un...
Una roda de premsa 2.0.
Bé, està bé, és que a mi m'agrada molt, soc molt fan de Luis Enrique, la veritat. D'aquesta manera, en un missatge via vídeo molt curt, que n'hem escoltat un trosset, doncs va fer una posada en escena magistral i va sorprendre tota una comunitat amb la notícia. De fet, mireu si va sorprendre que algun altre que creador de contingut com és Ibai Llanos ha reaccionat de manera molt positiva a la notícia del seleccionador a través del Twitch. I dit això, aquesta és la notícia, d'acord? Luis Enrique... nou streamer. Però ja que parlem del Mundial de Futbol de Qatar, que per cert començarà aquest diumenge, us faig un repàs ràpid i curt, directe, pim-pam, de la llista de jugadors seleccionats.
Anava de dir de drets vulnerats, dic,
No ens posarem en aquest jardí. Va, comencem. A la porteria...
Me siento seguro...
Com? S'ha de sentir segur, això
clar,
sí.
És que hem fet... En José ens ha preparat un...
M'agrada.
Bueno, sí, ara ho descobrirem, val? A la porteria, torna'm a posar, José.
Me siento seguro.
Val. A la porteria, Unai Simón, Robert Sánchez i David Raya. Sí? Ho teníeu clar?
Claríssim.
Sí, eh? Doncs si no, estic aquí per recordar-ho. Va, a la defensa. What is that saying? Esteu entenent la relació, eh?
Perdoneu.
Porta tot el matí treballant en això, eh?
Ens encanta, José.
Bé, va, fora bromes. A la defensa tenim a Dani Carvajal. Sí, Andreu?
Sí,
eh? Eric García, espereu, és que vull pronunciar bé el nom. César Azpilicueta.
Sí, senyora, així, César José, Azpilicueta, sí.
Eric García, Hugo Guillamón, Pau Torres, Aymeric Laporte, Jordi Alba i José Gallà.
Bien.
Només conec l'Alba.
Uau.
Bueno, clar, el del Barça.
Només coneixes, doncs, el dolent.
Va.
Molt bé.
Seguim, al mig camp.
Vamos, José. Y el del medio de los chichos me ha dicho que en la otra vida...
Sergio Busquets, el coneixem tots, Rodrigo Hernández, en Gavi, Carlos Soler, Marcos Llorente, Pedri González i Coque Resurrección.
Toma ja.
El Pedri també, mira.
Clar. Va, i ja per acabar, de davanters tenim... Queda bé, eh? Queda molt bé, José Matosas. I tenim a Ferran Torres, Nico Williams, Jeremy Pino, Álvaro Morata, Marco Asensio, Pablo Sarabia, Dani Olmo i... Ansu Fati.
Consulta el cronómetro. Final del partido.
Gràcies, José, un dels grans.
Dit això, espero que no m'hagi equivocat,
no,
perquè
no.
Si no, flipes. I per més informació podeu consultar la pàgina oficial del Mundial de Qatar, perquè jo no sóc una gran experta en futbol. Aquí ha acabat la notícia. Avui ens hem liat una miqueta, però s'ha entès,
eh? No, s'ha entès perfectament.
Més coses, van. Un dia com el d'avui també us vull parlar dels simpas, no?
Home.
Aquestes pràctiques, per qui no sàpiga el que són, cada vegada més habituals, que consisteixen en marxar d'algun establiment, potser un restaurant, un bar, etc, 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 sense pagar. N'heu fet vosaltres de simpas o no?
Jo crec que tots aquí involuntàriament ho hem fet.
Involuntàriament.
Amb jo no part, volia.
Un simpa es fa voluntari.
Jo no volia.
Sí, un simpa.
Ah, doncs voluntàriament no. Voluntàriament jo.
Però com pots fer un simpa sense...
Involuntàriament?
Com?
Doncs
sí,
marxant... Perdona, però
el cafè
d'aquí, del costat, marxes i no te n'adones que no l'has pagat.
Jo crec que després això ja no estaria classificat com a simpa.
Ja, per això
dic.
Sí.
N'heu fet o no?
Jo sí. L'únic que t'he d'explicar que tinc un problema és que quan l'acabo de fer em sento obligat a fer-lo, també et dic. Pressió social.
Andreu.
Sí.
Psicòleg.
Sí, no. Saps què em passa? Que m'agafen atacs d'ansietat, llavors.
Van bé, t'ho dic per experiència.
Llavors tinc un problema amb els simpas.
I ja? Tu, Joan?
Jo t'ho explico després, si n'hi ha fet o no. Sí.
Va, doncs en aquest cas parlem de simpas i avui us porto... Jo, per cert, no n'he fet mai cap, eh? Ja m'ho pregunto i ho dic jo mateixa. Us porto un simpa dels últims dies que s'ha fet totalment viral a les xarxes socials. Un simpa que, per cert, i per posar una mica en context, va tenir lloc al restaurant gadità La Manuela Cocina Copas. El coneixeu?
Amb aquell costat, no?
Jo què sé.
Manuela Cocina Copas, eh?
No, jo tampoc el coneixia, no passa res.
No.
Atenció, perquè en aquesta ocasió els amos del restaurant van denunciar a través del seu compte de Facebook un simpa de ni més ni menys que 165 euros.
Home.
Quins maleducats, eh?
Home.
Em sembla d'una maleducació increïble, però bueno. Espereu, perquè això no és tot. Segons han detallat els amos del restaurant, els autors del simpa eren una família, eh? Formada per les seves 6 persones, entre les quals hi havia nens, petits, menors d'edat, i es veu que van demanar tot tipus de plats i begudes. Clar, devien pensar, si ho fem, fem-ho bé, no? El més car de la... I clar, quina és la solució que hi van posar els amos del restaurant? Doncs contactar immediatament amb els estafadors via WhatsApp. Es veu que tenien el seu telèfon, entenc, de la reserva, no? I es veu que en un primer moment van intentar arribar a una solució pacífica, però tot es va girar quan la dona, és a dir, la portaveu de la família, va fer-se la tonta tot dient: jo no sé res de tot això, segurament t'equivoques de mòbil.
Ai.
Ui.
Quina rabieta, eh?
Complicat.
Però és que encara hi ha més, perquè davant de l'actitud de sorpresa de la dona, que es va negar a admetre res, doncs els gerents van mostrar-li pobres. Pobres, no. Pobres es van quedar després del simpa.
Sí. Oh, és així, és així.
I una d'aquestes proves va acabar... No, Andreu, que em ve un atac de riure, va. Es va acabar amb... Cito, paraules textuals. Has marxat... Ara vindrà l'atac de riure. No, va. Has marxat sense pagar del meu negoci i et denunciaré perquè tinc el teu número de telèfon i les imatges de com entres i surts del nostre restaurant. Ho entens així?
És a dir, home.
Vull dir, més que bèstia, senyora, una mica.
I clar, davant d'aquesta amenaça, doncs, la capo, no capó,
la capo. Una cosa, per què aquest ganivet tan heavy?
Joan, és que...
És que el divendres...
Va haver-hi una broma.
El programa, sí. Et vaig vendre en un guió com el capo de la caravana, sí. I la Nina va llegir malament i va dir el capó.
Capó.
Sí. Visa denegada.
La visa denegada, correcte.
Bé, avui estem fatal, però concentració, perquè la dona, la capa de la família, va confessar el seu delicte i va fer un bizum, val? Va acabar bé la història de la factura al restaurant. A tot això, dir-vos que els amos del restaurant no han compartit la identitat dels estafadors per respecte als nens i nenes que els acompanyaven, que eren menors d'edat. Dit això, em semblen molt respectuosos els amos d'aquest bar, perquè a mi em fan un simpà de 165 euros...
I ho poses.
I millor no dic el que faig, perquè... Bé, en fi. I tinc música.
Acabem amb musiqueta?
Sí, i avui la notícia musical ens la porta el grup Habla de mi en presente. És que el grup de música barceloní ja ha estrenat Aire Fresc, el seu nou tema, en videoclip que narra un viatge basat en l'amistat com a eina principal per curar-nos, diuen, de tots els mals. El grup, format per Pau Balaguer a la guitarra, Remi Pradere al violí, Mac Rosé a la veu i Blai Joanet al baix i Adrià Cubelles al calaix, asseguren que amb aquest tema han condensat un estiu de carretera i els seus millors concerts i que han aconseguit incorporar pinzellades nostàlgiques acompanyades de la seva essència més electrònica.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
Bufo'l per la finestra i sóc feliç. Tu i jo no estem bé, no sé per què ens estimem, no sé per què ens allunyem, no sé què fem, viure el present, no sé per què respirem, no sé per què tot en moviment. En moviment, en moviment, en moviment, en moviment, en moviment. No.
La Caravana, un programa sobre rodes.
Què t'ha fet gràcia avui?
Sí, perquè m'he equivocat.
T'has equivocat?
No, molt lleu, no s'ha notat.
Fet un re menor quan
sí,
no tocava?
Sí.
Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio i de la ràdio en català en general, avui ha sortit pels carrers del barri de Sants de Barcelona a preguntar exactament què.
Doncs avui, Joan, tractarem un tema molt important, que encara que a dia d'avui doncs crec que ens falta molt camí per recórrer, i està molt bé posar-lo sobre la taula. De fet, el posarem sobre els carrers de Sants, com sempre,
sí.
I volem saber l'opinió de tothom. Ja sabeu que és una de les premisses de la pregunta del dia, la diversitat, i és necessària per un bon treball de camp, i la societat doncs és diversa, per tant les respostes doncs són diverses.
M'agrada.
Vull dir, sense cap mena de dubte. Dit això i sentenciada la postura clara de la caravana, què he preguntat a la gent del carrer avui?
Què has preguntat avui a la gent del carrer?
Doncs els he preguntat, creus que som una societat racista?
Ai.
Vale, o sigui, la pregunta és molt clara.
Sí, sí.
I després de saber...
No hi ha lloc a marge,
Clar, vull dir, saps? Vull dir, és el que és. Llavors, i després de saber quin punt de vista tenien, els he preguntat per una comparativa que penso que és clau per saber el desenvolupament de la nostra societat en relació al racisme. Els hi he preguntat pels joves, He preguntat, els joves són més o menys racistes que els adults, d'acord? O sigui, penso que és el quid de la qüestió d'avui, saber si estem anant a millor o a pitjor, vale? I per què redimonis em poso jo a preguntar avui al carrer això? No m'ho preguntes.
És que, és que era molt llarga. Si vols te la faig,
Vale, va.
I per què redimonis et poses a preguntar a tu avui exactament això? O alguna cosa així?
Semblem els animes en català, saps? Per què redimonis, saps? Redimonis és molt... Sí, sí. Bueno, és igual.
Corxolis!
Sí. Doncs va. Perquè fa tot just una setmana es publicaven noves dades respecte al racisme a casa nostra, és a dir, bueno, en el país. El titular diu així. El 25% dels joves espanyols es declaren obertament racistes. I com a bona reportera intrèpida he deixat reposar la notícia a veure si a la gent li arribava i tenien l'oportunitat de comentar-ho doncs amb la seva gent, etc etc. Doncs resulta que la gran majoria dels testimonis els ha sorprès la dada, val? Això vol dir una cosa, que parlem de racisme, però no suficient, d'acord? Mm-hmm. Encara ens falta donar espais a temes com aquests, perquè per moltes notícies que se'n facin, doncs a la gent encara li sembla que doncs que anem a millor i resulta que després surten aquestes dades, perquè un 25% és una dada considerable, pensem. Per tots aquests motius, a la caravana ens endinsem de ple a investigar si la gent creu que som una societat racista.
En general, sí que ho som. Perquè encara que la gent ens omplim la boca de que no ho som, parlem de la gent immigrant d'una manera diferent als que estem d'aquí del país.
No lo he sentido, soy turista y la verdad que no siento eso.
¿De dónde
no vienes? Honduras. Sí, estoy aquí por... Ya me voy el miércoles, pero no he sentido esa percepción.
Es que... No, para nada.
¿No?
Para nada.
¿Por qué?
Porque no. No tengo motivo para decirle porque no.
Vale.
Yo considero que no.
Bueno... No me ha tocado, pero creo que el mundo existe de todo un poco, ¿no?
Sí, claro, total. Si os veo el día a día, vos amb els teus tus amics, vos a... Jo ho veig clarament.
Sí, ¿por qué motivo? Porque hay personas que no sabemos hablar el catalán muy bien. Te puedo entender yo, ¿no? Porque no, a veces no nos entiende la gente que recién viene, que no aprendemos muy bien. Vamos poco a poco, pero ya quieren de golpe eso.
O sea, se ha encontrado que mucha gente le habla en catalán y como que le exige que hable en catalán, ¿no?
Sí.
Vale.
Podemos hablar los dos y yo te entiendo, tú me entiendes. Bueno, igual yo entiendo cuando me hablas en catalán. Me cuesta muchísimo expresarme.
Bueno, a ver, yo creo que sí, todos somos racistas y hasta creer que no lo eres puede ser un poco cerrado de mi parte.
Una mica, sí. Bueno, perquè ens han educat així i encara que creguem que hi ha inclusivitat i que cada cop estiguem més igualtat, sempre n'hi haurà racisme.
M'agrada molt la gent, Nina, que diu som una societat racista i s'inclueix, perquè
clar.
A vegades no ho fem volent o no ens n'adonem compte i ho som.
Sí. Ja veuràs que aquesta idea també sortirà més endavant. Predomina la idea de que som una societat racista aquí a Espanya i destaquem doncs que l'educació que hem rebut, no? Fins ara, la cultura, etc etc. I has pogut observar que hi ha persones que creuen que no som una societat racista, o sigui, hi ha gent que diu que no claríssimament, D'altres diuen que hi ha persones per tot, que hi ha gent que es queixa pel tema de l'idioma, no?
i hi ha gent que assegura que sí, som racistes perquè tractem de manera diferent a les persones estrangeres. Mm. El que sí que m'ha agradat de tot plegat és que hi hagi una dona hondurenca...
Sí. Viva Honduras!
Exacte. Sí. Que ens ha visitat durant uns dies i ha sentit que no som una societat racista. Per tant, jo superfeliç de que marxi amb aquesta sensació, perquè sincerament espero que un dia ja no quedi racisme i no haguem ni de preguntar aquestes coses. Va, escoltem el quid de la qüestió. Els joves són més o menys racistes que els adults?
Els joves menys. Segurament les noves generacions estan més educades amb la naturalitat i amb barrejar-se més que els adults.
Tocaria que fossin menys, però no sé si han canviat tant. No ho sé, no t'ho sé dir.
Jo diria que menys. Jo tinc confiança en que s'està educant en això.
Los adultos. Bueno, yo trato más con personas mayores, los adultos son más. Supongo que por toda la historia que habrán pasado, ¿no?
Pues eso es porque lo ven en su casa y por las amistades que se juntan. Y todo es lo que les inculcas y luego las amistades. Puede haber de todo.
Mira, ara tinc dubtes. Jo pensava que menys, però ara no sabria dir-te. El que vols a les redes socials, tanta...
No sé,
jo pensava que eren menys racistes i...
Ja, sí, però la realitat... La realitat és una altra.
Para mí, los adultos son un poquito más. Porque viene una generación ya muy, muy, muy más atrás que la de nosotros. Ya tuve, yo soy dominicano, ya tuve los españoles jugando con los dominicanos, que quieren coger una cultura de nosotros también, igual que nosotros la de ellos, y no socializamos más.
Hay de todo. Hombre, supongo que las personas mayores, a lo mejor, pero yo soy mayor, que tengo 78 y no soy nada. O sea que...
Menos. Creo porque ya el mundo evolucionó, ¿no? Ya esos son paradigmas anteriores que lo traen más las personas de otros años.
Menos. Yo creo que mi generación se toma las cosas como más sensiblemente, como la generación de cristal, un poco, como que ya no aguantamos cierto humor o cosas.
Aquí. Ja veieu, hi ha moltes esperances posades en el sistema educatiu, Joan. Què?
No, res.
Et rius?
No.
No, però és veritat, sí o no? O sigui, tothom confia en que això el sistema educatiu ho solventarà, no? Ja veieu que la gent més gran ha quedat en el segon lloc, tot i que no tothom confia en la deconstrucció juvenil en aquest aspecte. La noia que recorda que la generació Z ens diuen la generació de vidre, sí. Que ja saps que a mi m'encanta, perquè ho trobo superinjust, doncs té tota la raó, Jo, des del meu punt de vista, si em permets, diré que hem assumit els problemes que han anat passant de generació en generació i els mirem de cara, fixament, per intentar-hi posar-hi remei, Però... Repetim, hi ha gent per tot, Vull dir,
sempre.
Ara situa els nostres testimonis que diuen això, hi ha gent per tot. Vinga, va, sembla que tenim una societat, doncs, esperançada amb les noves generacions i que ha arribat l'hora de posar sobre el carrer, no?, les dades de l'estudi sobre percepcions i actituds racistes, d'acord? Uh-huh. Ara els explicaré. La Fundació FAT Joventut i el Centre Reina Sofia sobre Adolescència i Joventut són els responsables de la investigació, val? Les dades aquelles noves que us comentava. Uh-huh. El resultat demostra que un 25% dels joves d'entre 15 i 29 anys... d'aquí, de l'estat espanyol,
sí.
I deixa'm dir un detall, que diu la immensa majoria, homes que s'ubiquen en l'ideari polític de l'ultradreta, mostren actituds clarament racistes, d'acord? Uh-huh. Doncs he preguntat a la gent què n'opina de l'estudi, què n'opinen de tot plegat?
Em sembla fatal, no sé què estem fent amb el món, que estan pujant. Jo crec que estem abocats a l'extinció amb el que estem vivint.
Molt, bueno, jo ho trobo molt, sí, és considerable la dada. Per mi és bastant, sí.
No creo. Porque que veo como que ya como que socializamos un poco más, ya no hablamos, dialogamos más, nos juntamos más, compartimos más. Y para mí no. Para mí la persona de tercera edad ya creo que son más racistas que los demás.
Bueno, es 25. Todo lo que sigui més aún no s'hauria de ser, ¿no?
Más bastant, sí. Realment hauria de ser menys.
I bueno, és el que dèiem. Yo pensaba que no, y sí, mira, lo confirmas.
No, que 25 matemáticamente parece bajo, pero sí. Todo lo que sea más que uno, hay.
Debe quitarse eso. Tratar los padres, tratar de enseñarles y que no haya racismo. Ni de color, ni de religión, tampoco, ni pensamientos, no. Respetarse, cada uno con sus cosas.
Fuertísimo. Dándole la vuelta un poco a lo que me dice, igual es interesante porque en lo que te decía antes, aceptar que uno tiene algo mal, está muy bien. Es un poco extraño, ¿sabes? Pero si me entiendes, como si me preocuparía más si negáramos que fuéramos racistas.
Aceptar que uno tiene algo mal està molt bé, eh?
Sí, de fet, aquesta última noia és xilena, d'acord? Sí. I em comentava doncs, això, la importància de saber que tenim actituds racistes per poder fer un primer pas, no?, per començar a deixar de fer. Uh-huh. Doncs això. Però en general és un 25% segueix sent moltíssim. I, de fet, ja estem d'acord, no? Vull dir, llavors, clar, jo sóc conscient que moltes vegades tinc actituds que segurament han estat racistes i no era la meva intenció. Uh-huh. Però per aquest motiu m'agrada plantejar-ho a tothom al carrer. De fet, o sigui, penso que és molt important. I hem preguntat a la gent, tens actituds racistes?
Crec que no. Treballo de cara a salut, tinc població de tota manera i crec que actuo igual davant de tothom. Depèn de quina situació extrema, no, tampoc sé com actuaria. O sigui, tampoc puc dir que siga la millor del món.
Ha sido difícil sacárselo encima o es difícil sacárselo encima, porque fuimos educados así.
No, no para nada.
No, para nada.
Sí, això és com el machisme, no? Sí, perquè venim d'una certa cultura, d'una certa educació.
No, però tu no.
La meva nòvia és africana, és negra, però encara et dones més compte de coses que fas i que pensaves i que deies i que perquè veus l'altre costat. Jo he tingut una educació o vinc d'una cultura racista. No m'ho considero, però veig que hi ha coses que tens mig que programades que has d'avaluar i has de donar-te compte.
Pues lo mismo, el idioma quizás, ¿no? Trato siempre de ser amable, no ser racista con todos, de todos los colores, de todas las razas, las religiones, y cuanto más años más he aprendido también.
Totalment, vull dir, he nascut en aquest món i aquest món és racista. Per això cada dia m'ho intento treballar.
Yo no, para nada, en absoluto.
O sea, yo siento que no soy, entre comillas, racista porque no trato de erradicarlo de mis costumbres, pero creo que está tan arraigado que eso, que todos tenemos un poco y que ese es como el primer punto para decidir empezar a cambiarlo.
Ens queda una mica de feineta, Nina?
Sí, doncs aquesta ha estat la pregunta clau perquè ha donat molt per pensar tothom, d'acord? I estic totalment d'acord amb l'home que diu que es podria dir que ens passa el mateix amb el masclisme, que uh-huh. tots el tenim integrat i ens costa molt desfer-nos-en, però no és impossible ni molt menys.
No.
I ara sí,
ai,
ha arribat
sí?
el moment dels bonus tracks.
El bonus track.
Atenció, perquè us porto dos bonus tracks.
Dos bonus tracks?
Cal aclarir que el bonus track d'avui no pertanyen a persones racialitzades, cosa que realment penso que ens faltaria algú aquí amb nosaltres doncs, que pogués aportar el seu punt de vista i donar veu a aquestes persones, però, no obstant, estem intentant cobrir aquest tema de la millor manera possible. Els bonus d'avui, el primer d'ells, és d'un home que espera no tenir actituds racistes, però que descobreix que sí que en té alguna. Escoltem-ho.
No, espero no tenir-les. Però sí que és veritat que a vegades, no sé, per qualsevol cosa, o per exemple, en la llar d'infants, jo tinc tres crios, anem a públiques, perquè creiem en públiques, vulguis que no, quan hi ha ajudes, quan hi ha beques, sempre s'afavoreix els més desprotegits, més desafavorits, vale. Però al final acabes tenint un comportament racista, perquè veus que ens matem a treballar tots uns i altres, però les beques sempre afavoreixen a uns. I jo, per exemple, sempre haig de pagar menjadors i haig de pagar-ho tot, quan altres veus que no han de pagar ni la meitat i dius, però no, per què? Jo tinc tres fills. Treballem la meva dona i jo i... Ah, no, és que clar, com la vostra renda és superior a 40 i pico mil, i dius, però no pot ser, amb una renda de menys de 45.000 euros entre tots dos, és impossible tenir tres fills i una hipoteca i un cotxe, saps? I al final dius, doncs acabes tornant-te, no diré racista, però sí que dius, jolín, i per què jo no puc tenir alguna beca tenint tres fills i sent família nombrosa i només tinc certes ajudes amb transport i si arriben a la universitat, però en canvi amb tot l'altre no.
Aquest era l'home que començava dient jo no,
espero no tenir-ne,
no tinc actituds racistes, però...
Sí. N'ha descobert alguna, eh?
I tot allò que ve després del prom. Deixa'ls fer un exercici super radiofònic.
Vinga.
Tots aquells que ens esteu escoltant des de casa, des del cotxe no, no ho feu, que deixareu anar al volant i no volem que prengueu mal, Tots aquells que ens esteu escoltant des de casa, aixequeu la mà, sisplau, si considereu que no feu mai actituds racistes. En teoria, alguns l'heu aixecat, d'altres no.
Mm-hmm.
Els que no l'heu aixecat, quantes vegades heu dit que aneu a comprar el paqui?
Ah.
Doncs aquí teniu la resposta.
Amic. Doncs ara ho parlarem amb l'expert del dia, aquest bonus track, però penso que, personalment penso que s'està enfocant la culpa cap a qui no pertoca, val? O sigui, no em diré res més, però penso que és així. Vinga, va, avancem. El segon bonus track, Joan, del dia, és per una persona que podria haver estat la nostra experta del dia perfectament, així que escoltem-la. Som una societat racista?
Sí, tant. Bueno, no sé, soc educadora jo, social, i ho visc molt a la meva feina. Treballo com a tècnica també d'ocupació i veus que per un color de pell doncs hi ha moltes empreses que no t'agafen o perquè no comparteixes les mateixes costums o les mateixes maneres de fer, ja és una trava per no entrar, no? Jo treballo en un programa de dones i ho veus que també pel fet de ser dona encara hi ha més discriminació, no?
Vale.
O sigui, les discriminacions són múltiples i contra més, pitjor ho tens.
Quantes més discriminacions hi anem aplicant, pitjor, eh? Ja ho sabem que
sí, sí.
Doncs des d'aquí la Caravana rebutgem tota mena de discriminació. Ara sí, escolta la veu del poble, donem pas al nostre expert d'avui, el doctor en Sociologia, Stribor Kuric, investigador del Centro Reina Sofía sobre Adolescència i de la Fundació Joventut de FAT. Muy buenas tardes, doctor Kuric.
Hola, buena tarde.
En primer lugar, nos gustaría saber cómo cree usted que está nuestra sociedad con respecto al racismo. ¿Nos queda mucho camino por recorrer?
Bueno, desde luego los datos indican que sigue siendo un problema completamente relevante y de actualidad. Al final el porcentaje este que mencionabais, ¿no?, del 25% de la población joven que se acerca a actitudes racistas, habría que matizarlo porque forma parte de un índice que hemos construido junto con la Cooperativa de Investigación Andaira, que se basa en 12 afirmaciones, algunas antirracistas y otras racistas. Por ejemplo, antirracistas como las de que la sanidad pública debería atender a todo el mundo, de que se debería acoger a los menas o que la diversidad es buena para la sociedad, y racistas, algunas como que los inmigrantes nos quitan el trabajo o que deberían abandonar sus costumbres y adaptarse a las nuestras al llegar, uh-huh. O sobre todo anti-gitanistas. Entonces, en base a esto es cómo se ha construido este índice que permite indicar que básicamente el 25% de la población se acerca más, de la población joven, se acerca más a estas actitudes racistas en lugar de las antirracistas, que sigue siendo importante poner en valor que la mayoría rechaza el racismo, pero de forma más o menos consciente sigue siendo un problema, con claridad.
¿Qué pasos creen que hay que dar para pasar de ese 25% a un 0%?
Bueno, es la pregunta del millón, digamos, ¿no? Uh-huh. Al final, cuando preguntamos a la juventud sobre cómo creen que se proyectan o que se propagan este tipo de discursos racistas, la mayoría señala con claridad, por un lado, a los medios de comunicación, un 60%, y por otro lado, a los discursos de partidos políticos de extrema derecha, un 50% aproximadamente. Sin embargo, el problema de esto es que estos propios discursos racistas que hay tanto en algunos medios como en algunos partidos al final permean, y un 40% directamente responsabiliza, digamos, a las propias personas inmigrantes o de minorías por su falta de adaptación a la hora de generar discursos racistas, y luego hay un 14% que directamente es negacionista del racismo y afirma que no hay discursos racistas. Entonces, el cómo afrontar esto tiene mucho que ver con cambiar, digamos, este tipo de discursos en el ámbito público, y hay un esfuerzo que tiene que ver con la educación a nivel transversal, ¿no? Educación en valores de igualdad y en pensamiento y reflexión crítica.
¿Se ha hecho un estudio comparativo con adultos para saber si hay una mejoría o respecto a los jóvenes, me refiero?
La investigación que hemos hecho nosotros es solo centrada en población joven, entonces uh-huh. No permite comparar estos datos con la población general. Sin embargo, sí que hay datos, por ejemplo, del Ministerio de Interior, que sí que indica un poco discursos de odio y delitos de odio, que muestran un aumento generalizado en toda la sociedad, ¿no? Digamos, de este tipo de problemáticas, de discursos de odio racista. Se podría suponer que la población joven es, por un lado, menos racista, digamos, que los de mayor edad, que esto, por ejemplo, en el caso de actitudes machistas, sí que hay investigaciones que lo atestiguan. Sin embargo, lo que vemos es que la población joven está generando también reductos, digamos, de rechazo frontal a este tipo de planteamientos antirracistas, digamos, ¿no? Igual que de los planteamientos feministas. Uh-huh. Entonces, esto es un problema que está muy asentado, digamos, en la población joven.
Claro. Uno de nuestros testigos asegura que la sociedad le ha empujado a tener esos pensamientos racistas por culpa de la asignación de becas comedores escolares que escuchábamos antes. ¿Qué opina de esto? ¿Estamos culpando a quien no toca?
Claro, al final vivimos en un contexto en el que la comunicación está plagada de datos que son cuestionables, ¿no? Al final el panorama comunicativo digital, por un lado, funciona de altavoz y esto genera comunidades que se retroalimentan, digamos, en ciertos discursos, sean o no ciertos. Después no hay un proceso editorial de la información que se sube en Internet y entonces la desinformación también circula. Y además hay un anonimato, digamos, que facilita que se deshumanicen determinados colectivos y es fácil dirigir informaciones falsas hacia ellos y discursos de odio hacia ellos. Entonces, este tipo de afirmaciones, como las de que pues, los inmigrantes nos quitan las becas comedor, les dan todas las ayudas o son malos para la economía, todos los indicadores económicos y todas las investigaciones que se han hecho en el último siglo prácticamente sobre este tipo de realidades demuestran que no son ciertas, que la inmigración es buena tanto para la economía como para el bienestar social y que no hay ningún tipo de privilegio, digamos, en cuanto al acceso de ayudas o de beneficios de este tipo de servicios públicos. Sin embargo, han permeado, digamos, en parte del discurso público, ¿no? Entonces, evidentemente, esto es un esfuerzo que tenemos que hacer de forma colectiva para generar una contranarrativa, digamos, ante este tipo de ideas que han permeado en el imaginario colectivo.
Doctor en sociología, Stribor Kurik, investigador del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y de la Fundación Juventud de FAD. Muchas gracias por participar en la caravana y por atendernos. Que vaya muy bien.
Muchas gracias a vosotros.
4 minuts i arribarem a 3:15 de la tarda. Gràcies, Nina. Fins ara.
A tu, Joan.
De seguida anem a publicitat. Abans, un apunt d'última hora, i és que el Tribunal Suprem ha ordenat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que repeteixi el judici contra els 4 membres de la mesa del Parlament que va aprovar les lleis de desconnexió del 2017, i ho fa per, segons el Tribunal Suprem, falta d'imparcialitat de 2 magistrats. Es tractaria del judici que es va fer a Lluís Corominas i Lluís Guinó, Anna Simó, exsecretària primera de la mesa, i que va interposar doncs aquesta denúncia per falta d'imparcialitat, i Ramona Barrufet, exsecretària quarta. El Suprem, doncs, considera que s'ha vulnerat el dret a un tribunal imparcial dels acusats pel fet que els dos dels magistrats, Jesús María Barrientos Pacho i el magistrat Ramos Rubio, ponent de la sentència, ja havien exterioritzat en actuacions prèvies una presa de postura explícita sobre la qüestió. Així, doncs, aquest Tribunal Suprem, que ordenarà que repeteixi aquest judici contra la mesa del Parlament del 2017, segur que ens ho amplien amb informació més detallada als serveis informatius d'aquesta casa. Nosaltres anem a publicitat i de seguida parlem amb Rosa Vinyes i de Crims o Gairebé.
Ràdio Estel. Spotify?
Hi som. I a l'app de Ràdio Estel?
Faltaria més.
Els podcasts de Ràdio Estel no tenen pèrdua. Enganxa-t'hi ja. Són els podcasts de Ràdio Estel. No te'ls acabes. Coralcar és el gran aliat dels teus ossos i articulacions. És un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta tardor necessites Coralcar. Sol·licita-la a Laboratorios Maen Pones o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Coralcar ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Coralcar. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Pones.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes. Crims, o gairebé.
Tres quarts de quatre de la tarda i nosaltres, que com cada dimarts, obrim aquesta secció de Crims o Gairebé i ho fem amb la doctora Rosa Vinyes, psicòloga i criminòloga. Doctora Vinyes, què tal? Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Avui la doctora Vinyes, que la tenim a casa seva perquè ha contret el Covid. Doctora, com es troba, per cert?
Molt bé, gràcies. Una mica refredada, amb la veu una mica així.
però per lo de més bé, moltes gràcies.
Esperem que passi, tot plegat molt aviat i de la millor forma, possible. Dèiem, avui un nou cas. Quin és el cas que ens porta, doctora, avui?
Mira, avui parlarem de l'atac al Paul Pelosi, que és el marit de la portaveu del Congrés actual del govern dels Estats Units, la Nancy Pelosi. Aquest cas és important especialment arran dels aldarulls del 6 de gener de 2021. Sabem que des de que va haver aquella protesta a Washington DC per la victòria del Joe Biden sobre el Donald Trump, els congressistes i senadors americans han patit un augment d'episodis d'assetjament i violència. I aquest és un episodi que s'emmarca dins d'aquest fenomen que ha anat creixent moltíssim. Llavors, es tracta d'un home que volia segrestar la Nancy Pelosi, la volia torturar, i en canvi la Nancy Pelosi no hi era a casa seva aquell dia, es va trobar el seu marit i li va donar un cop al cap amb un martell i li va trencar el crani. Però per sort ha sobreviscut i ja està recuperant-se.
Avui, doncs, a la caravana tractem aquest cas, el cas del marit de Nancy Pelosi, Paul Pelosi. Doctora Vinyas, com succeeixen aquests fets?
Pues mira, succeeixen d'una forma relativament ràpida. De fet, aquest individu, a més de... O sigui, no havia donat masses avisos de comportar-se de forma violenta, excepte pels posts online. Llavors, el dia 28 d'octubre, a les 2 del matí, va entrar per la força a casa del matrimoni Pelosi, va trencar una porta de vidre i va pujar al dormitori on suposadament dormia la Nancy amb el seu marit. Uh-huh. I llavors ell va entrar al dormitori i només es va trobar el marit. El marit es va despertar, que té 82 anys, o sigui, la Nancy Pelosi té 81 anys i el marit té 82. Uh-huh. El marit es va despertar amb un home dintre del dormitori de casa seva. Llavors li va preguntar què volia i ell va dir vull parlar amb la Nancy, on és? I el marit bàsicament li va dir que no estava aquell dia a casa. I li va preguntar per què estava interessat en la seva dona i va dir perquè era a la líder del conjunt de mentides del Partit Demòcrata i era una de les successores a la presidència dels Estats Units. Uh-huh. Per tant, la seva intenció era segrestar-la, trencar-li els genolls i que confessés totes les mentides del Partit Demòcrata davant del Congrés per així exposar tota la tirania del Partit Demòcrata.
Déu-n'hi-do.
I aquest és com comencen els fets. Sí, realment va ser bastant esgarrifós. El Paul Pelosi, que va saber reaccionar, jo crec que d'una manera magistral, no sé com va trobar la sang freda, va intentar parlar amb aquest individu. Uh-huh. I anar a diversos llocs de la casa on hi havia telèfons per poder cridar la policia. Va aconseguir convèncer a l'agressor, el David, que tenia que anar al bany perquè era un home gran, i allà va agafar el mòbil i va trucar a la policia. Llavors va deixar la policia en altaveu i molt calmadament va continuar parlant amb l'agressor. Uh-huh. I d'una forma molt sutil fent-li veure al policia que estava a la trucada d'emergència que era una situació on hi havia un intrus a casa seva i que volia segrestar la Nancy Pelosi i que d'alguna forma es podia comportar de forma violenta. 8 minuts després la policia va arribar. Se'ls va trobar a l'entrada de la casa perquè el David havia forçat el marit de la Nancy Pelosi a baixar per l'escala a la part de baix de la casa, a l'entrada. Uh-huh. I llavors els va veure que li estava intentant amb un martell donar cops al cap al marit de la Nancy Pelosi i ell s'intentava resistir. Uh-huh. Quan van entrar, el primer que van veure és que el David es va fer amb el martell i li va fer un cop al cap que va deixar el marit de la Nancy Pelosi inconscient i li va trencar el crani. Sí, que va ser un cop bastant fort.
Déu-n'hi-do, sí.
I aquí ja el van arrestar, bàsicament.
Per tant, aconsegueixen arrestar aquesta persona. Ens deia, doctora, a l'inici de tot plegat, que el radicalisme polític i social als Estats Units s'ha anat agreujant darrerament, eh?
Sí, especialment veiem uns primers indicis de polarització arran de la campanya electoral del 2016. Però va ser fins des del 2017, especialment des de que el Donald Trump va perdre les eleccions, que això s'ha anat incrementant progressivament i que aquest tipus de radicalització s'ha tornat especialment violenta. Mm-hmm. I hem vist no només l'episodi del Paul Pelosi, però vam veure aquest estiu hi havia un home que va intentar entrar a la casa del, del magistrat del Tribunal del Suprem, el Kavanaugh, per matar-lo directament per haver aprovat la, per haver derogat la, la llei a favor de l'avort de, dels Estats Units. Mm. Després, el, cap al 2016-2018, vam tenir un atemptat contra el, un membre de, dels representants electorals dels Estats Units, l'Escalís, a mans d'un suposat seguidor de, del Bernie Sanders. Llavors, són, són episodis violents que s'han produït al, al llarg de tot l'espectre polític, no només de la dreta, però últimament ho veiem més lligat a la dreta.
Des d'aleshores, doctora, que no hem fet més que escoltar una paraula que ens arriba d'Estats Units, que és QAnon. Què és QAnon i com actua QAnon?
Pues mira, el David Pape, de Pap, el problema que va tenir és que era una persona que, allà de, que es va aïllar socialment. Hi ha indicis de que potser tenia algun tipus de malaltia i algun tipus de, d'abús de substàncies que li va portar a un deteriorament progressiu. I es va centrar en aquestes conspiracy theories del QAnon. El QAnon, el que veiem als antecedents als 2016, quan va sortir la conspiració del Pizzagate. O sigui, és a dir, el QAnon és tot un conjunt de persones que es troben a les reds per compartir teories de conspiració que no tenen cap base real. I va començar amb la conspiració del Pizzagate. La conspiració del Pizzagate és aquella que deia que els demòcrates es trobaven en un Pizza Hut, en un lloc de pizza, per traficar amb, amb nens sexualment. I van posar al centre a la Hillary Clinton, com si fos la principal promotora. A partir d'allà, bàsicament es tracta de diferents teories que posen els demòcrates com si fossin un grup de seguidors del diable que es dediquen a la prostitució infantil i als crims bojos, i situen el Donald Trump com aquest tipus de guerrer que vol lluitar contra aquesta tirania dels demòcrates.
No sé si per tot plegat, doctora Vinyes, ha perjudicat el republicanisme electoral. Ho hem vist en aquestes passades eleccions a mig mandat.
Pues mira, la Nancy Pelosi va dir que sí. Jo el que, clar, és difícil de saber si ha afectat o no, o directament hi ha hagut unes altres influències com les polítiques que ha aprovat el Partit Demòcrata, que anaven molt en consonància amb el que volia la població. El que sí diria de forma anecdòtica, perquè jo ho sé, perquè estava vivint allà, és que on jo vivia abans, que era als Estats Units, era l'estat de Nebraska, sabia que ja la gent, el tema de tan radicalitzat, tan violent, no els hi sentaven massa bé, perquè en el fons la gent no vol viure eternament odiant el seu veí. I amb aquesta polarització està trencant moltes amistats, molts llaços familiars i moltes relacions socials, i la gent al final es cansa de patir tantíssim pels temes polítics. Al final el que volen viure és tranquils. Per això pot haver efectivament una influència del QAnon i aquests QAnon supporters o aquests supporters del Donald Trump que han perdut els escanys electorals. I, de fet, això sí que ho hem vist.
Esclar, normalment li pregunto a la doctora Rosa Vinyes, doctora en psicologia i criminòloga, que sempre ens acompanya en aquest crims o gairebé, per la prevenció de certes actuacions. Intueixo que la prevenció de fets com aquests són molt difícils, perquè són casos sortosament aïllats. I entenc que la importància de tot plegat no rau tant en la prevenció, sinó en la reacció d'aquestes situacions, no?
Sí, a veure, la prevenció, a veure, prevenció es pot fer amb un bon anàlisi d'intel·ligència i amb una bona protecció als que serien els objectius principals i amb un bon seguiment. De fet, s'està fent internacionalment. Però jo crec que el que tu dius exactament té una importància molt, molt forta cara que la violència no es perpetuï. És a dir, la reacció contra aquests events, el fet de, d'alguna forma, dir això no és acceptable. Per exemple, el Bernie Sanders va sortir quan va veure l'atac a l'Escalís que li van disparar, va sortir immediatament dient que ell no condonava o que d'alguna forma no veia amb bons ulls cap acte de violència i que això no era tolerable, que, bueno, de cap manera era tolerable o s'havia de permetre. El que ha passat aquí amb la Nancy Pelosi és que molts candidats republicans han continuat aquestes conspiracions. Han començat a estendre més conspiracions arreu de l'atac al Paul Pelosi. I aquestes reaccions generen més conspiracions, generen més polarització, generen més violència.
Precisament, doctora, parlant de reaccions, quines van ser les reaccions a un atac com aquest a Paul Pelosi?
Pues, principalment, a veure, n'hem vist moltes. I n'hem vist, per exemple, els fills del Donald Trump una mica menys que van agloriant-se o fent broma fins i tot d'aquest atac que li podia haver costat la vida a aquest senyor. Però hem vist per dues sortides, principalment. Una que diu que intenta estendre la mentida, que aquest home en realitat era conegut pel Paul Pelosi i que era un treballador sexual que anava allà a mantenir relacions sexuals amb el Paul Pelosi. Aquesta és una de les mentides principals. L'altra mentida principal és que això ha passat perquè els demòcrates són molt fluixos quan es tracta de prevenir el crim o d'alguna forma castigar el crim, i que per això San Francisco, que és una ciutat demòcrata, estava plagada de crim i que en el fons tot això que havia passat era culpa dels demòcrates per les seves polítiques.
La doctora, quan li preguntava per què era QAnon, em deia que el seu fundador o el seu ideòleg patia segurament un agreujament mental com a mínim. Per què la gent amb malaltia mental és més vulnerable en aquests grups, en aquest tipus de grups?
Bueno, jo no sé si el fundador del QAnon, que no sabem exactament qui és, s'han atribuït a diverses persones, però és un conjunt de persones, però el que sí sabem és que la gent amb malaltia mental pot ser bastant més vulnerable a caure en aquestes reds del QAnon. I hi ha una explicació. No és tant la malaltia mental, sinó que és més un lloc on la gent pot trobar suport amb les seves idees, per molt que no siguin evidenciades per la realitat. I és com una forma de pertinença. I el que és més curiós és que aquest agressor, el David DePape, en realitat era un seguidor d'Obama abans. I havia, d'alguna manera, recolzat polítiques que eren bastant més progressistes. Però cap a l'últim any va patir un procés de deterioració, un procés d'aïllament, un procés de no tractament, i d'alguna forma es va començar a aïllar cada cop més en el seu garatge i només freqüentar els posts del QAnon. Llavors, amb aquesta gent, el que fan és ficar-los en una realitat alternativa on no tenen cap altre feedback sobre la realitat, es troben recolzats, es troben d'alguna forma confirmats amb les seves creences per l'altre grup de seguidors d'aquests xats, i d'alguna forma els van animant a que portin aquestes creences i el seu comportament cap endavant. Per aquests grups, al final l'acció violenta és una acció que està completament permesa i és desitjable. Aquests individus són molt vulnerables.
Ens queda res, mig minut, doctora, però sí que volia acabar preguntant-li, perquè sempre que parlem dels Estats Units li acabo preguntant el mateix, si hem de temer que grups com QAnon, per exemple, acabin venint a Europa.
De fet, ja els tenim.
Ja hi són,
De fet, tenim, i de fet els tenim per Europa. De fet, tant és així, per exemple, que a Alemanya, sempre ho dic, és que Alemanya em sembla el cas més paradigmàtic, on aquests grups d'extrema dreta es van acabar infiltrant amb els rangs alts de la policia i els serveis militars. Uh-huh. Es troben per les reds, s'estan estudiant, el govern alemany estan invertint molts de diners en veure com s'articulen aquests grups, com quins missatges donen per la red i quins consells per armar-se i organitzar-se estan utilitzant.
Doctora Rosa Vinyes, psicòloga i criminòloga, com sempre, gràcies per portar-nos una altra casa a la caravana. L'esperem la propera setmana, esperem que físicament a la caravana. Avui ens ha explicat aquest cas sobre Paul Pelosi. Gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies. Adéu.
Nosaltres ho deixem aquí, els deixem amb els serveis informatius d'aquesta casa, recordant-los aquesta notícia, que el Tribunal Suprem ha ordenat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que repeteixi aquest judici contra la mesa del Parlament del 2017. De seguida us ho expliquen.